Nom complet.
Jordi Martínez Planas.
Data de naixement.
23 d'abril de 1945.
Lloc de naixement.
Lloret de Mar.
Actualment viu a...
Lloret de Mar.
Professió.
Farmacèutic.
Afició principal.
La radioafició.
El seu ídol és...
En tinc molts, masses. Segurament algun farmacèutic il·lustre.
Un color...
El color, el taronja.
I el seu menjar preferit?
Els ous ferrats.
Molt bon dia avui des de la sala de plens. Jordi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Hi ha diferents coses que has comentat a la fitxa que serien per comentar ara. Primer de tot, professió farmacèutic, però actualment ja forma part del passat, no? Actualment jubilat.
No totalment, a veure.
No totalment?
Sí.
A veure, explica'ns.
Estic jubilat des d'aquest mes passat de novembre, després de 50 anys i 7 mesos d'anar a la farmàcia pràcticament cada dia. El que passa que jo no m'he deslligat, ni penso fer-ho, perquè a mi m'agrada molt la meva professió, m'agrada estar al corrent de tot, i jo ja fa 14 anys que estic en un consell d'administració d'una cooperativa, de la principal cooperativa farmacèutica de Catalunya i València, i segueixo, vull seguir-ho seguint, perquè això em manté fresc, em manté viu, em manté àgil, em manté informat, i tota vegada que he dedicat 50 anys a la meva professió, trobaria una tonteria ara deslligar-me totalment d'ella i, com que m'agrada, continuo.
Diries que ets una persona molt inquieta?
Inquietíssima.
Sí,
és
no?
A dir, si jo t'expliqués...
Salta la vista, però...
Si jo t'expliqués la quantitat... Estic amb la idea de començar a preparar la documentació per fer unes memòries. L'altre dia repassava el meu currículum, el que dono normalment quan me'l demanen, que és un currículum senzill perquè, clar, tampoc pots dir tot el que ha sigut, perquè si no emplenaries fulls i fulls. Però realment quan repasses la quantitat de coses que he fet, que he estat, que algunes d'elles, moltes, que he començat, i que continuo encara, no sé, l'Agrupació de Defensa Forestal de Lloret, per exemple, fa 20 no sé quants anys, la comunitat de propietaris de l'edifici on vivia abans, tot això, 40 anys, la comunitat de propietaris, o 42, comences i després no et deixen anar-te'n i continues i continues i continues, però bé.
I costa deixar, també,
costa,
no?,
molt deixar,
coses,
sí, sobretot
general...
quan les coses les fas d'acord, quan les coses les fas a gust, quan les coses les fas amb intensitat, etc. Jo, per exemple, un tema que mai deixaré són els bombers, és una altra de les meves passions. Jo he dit que la meva passió és radioaficionat, però segurament compartida amb el tema de la seguretat i dels bombers. Ah, jo vaig dedicar molt en els bombers. Des de l'any 75, que vam muntar el primer cos de bombers voluntaris de Lloret, fins al 87, que vaig deixar la Direcció General de Bombers de la Generalitat, clar, van ser uns anys que, dedicats una mica al tema, bastant, bastant intensos. I això no es deixa, perquè, no sé... Hi ha coses... Jo sóc molt sentimental i cada vegada m'hi estic tornant més. És a dir, ara una de les meves debilitats és ploro molt sovint i penso que és bo perquè és alguna manera d'expressar els sentiments i tal. Però jo vaig començar a l'any 62, que estava a Terrassa estudiant, quan hi van haver les primeres inundacions del Vallès. I en aquell moment, en els alumnes de l'escola d'enginyers, perquè en aquell moment feia jo selectiu d'enginyer, malgrat que després vaig passar a farmàcia, perquè el curs era convalidable, els alumnes vam anar a ajudar els pocs bombers de Terrassa que hi havia en aquella època a treure morts de dintre de la Riera de les Arenes. Això, quan tens 18 anys, si ets una mica sensible, això marca. I això ha marcat molt, i considero que ha marcat molt la meva vida a partir d'aquell moment. La meva vida i les meves activitats dedicades a... Jo he estat a Creu Roja, he arribat a president provincial, jo he estat a Protecció Civil, vaig ser el fundador de la Protecció Civil de Catalunya a l'any 85, jo he sigut radioaficionat de la REMER, de la Red de Mando de Protecció Civil de l'Estat espanyol des de fa molts i molts i molts anys. És a dir, jo he tingut moltes actuacions o moltes vinculacions amb els temes de seguretat, de protecció civil, etc. Per què? Pues segurament perquè l'any 62, d'alguna manera, les inundacions i el drama que vam viure em van marcar.
Déu-n'hi-do, en tot cas, has fet una mica de pinzellada, però la política quin lloc té en tot això? Perquè si fas unes memòries també haurà de sortir la teva faceta d'alcalde.
Sí, mira, jo tinc en aquests moments, la meva primera dona, en Pau Descansi, em va fer 18 àlbums de la meva vida política. És a dir, jo tinc retalls de premsa, jo tinc fotografies, jo tinc escrits meus, perfectament enquadernats, perfectament ordenats cronològicament, etc. És a dir, això segurament m'ajudarà molt en aquesta faceta meva política, de vida pública. Tinc els mateixos, curiosament, 18 àlbums de la meva vida familiar, de quan em vaig casar, quan van néixer els meus fills, etc. Jo això, bueno, ho faré servir una mica com a guia. La política, quan entra, jo crec que m'hi porta la meva activitat. És a dir, jo em dedico molt a temes, com deia abans, per exemple, de seguretat, i arriba un moment que considero que em tinc que involucrar més i la manera d'involucrar-te no és de darrere la mata, que es diu, sinó des de primera línia de combat. Primera línia que comença amb en Josep Maria Clua i Viladric, quan ell era alcalde. Ell va ser alcalde fins a l'any 76, que jo el vaig rellevar. Ell l'any 74 em va venir a buscar perquè anés a les eleccions, a les darreres eleccions que hi va haver per el que se'n deia el tercio familiar. En aquell moment els ajuntaments estaven composats per 3/3, el sindical, que només hi havia un sindicat, òbviament, el sindicat únic, el terç de corporacions i el terç familiar. Jo vaig anar en aquelles eleccions al novembre del 73 i vaig sortir elegit. Érem 4 candidats, dels quals havíem de sortir 2, i vam sortir-ne 2, en Joan Domènech i jo concretament, i a partir d'aquell moment em vaig incorporar a l'Ajuntament. La vida et porta per llocs que no esperes. Jo tenia 29 anys en aquell moment, que em havia de pensar que 2 anys després, és a dir, amb 31 anys, jo seria alcalde de Lloret. Però bé, les Cortes Generales varen fer una llei que deia que la meitat dels alcaldes per províncies, els que portaven més anys, s'havien de jubilar i havien d'entrar nous alcaldes elegits ja, perquè fins aquell moment els alcaldes els elegia el governador civil de torn, però a partir d'aquell moment serien els regidors dels consistoris els que elegirien els alcaldes. I jo vaig ser elegit per als companys que en aquell moment doncs, eren regidors a l'Ajuntament de Lloret. En Medín Giral, en Francesc Mas, en Joan Gómez Mercader, en el mateix Joan Domènech, jo mateix, en Joan Planet, em deixo algú, en Josep del Santa Rosa, en Josep Macià, ara no me'n recordo, érem 9, en total érem 9. Aquests 9 un dia ens vam reunir amb un bon sopar al Trull, per què no dir-ho, i per parlar de veure qui, a qui li tocava, perquè estava clar que amb algú dels nou ens tocaria la cosa.
Quantes coses importants que s'han parlat al Trull, eh?
Bueno, si t'ho digués, i quants diners hem estalviat o he estalviat personalment en l'Ajuntament o en el poble, per exemple, i me'n vaig d'un costat a l'altre, perdona. Això em passarà a les memòries i hauré de fer per capítols i hauré de dir aquest trosset poseu-lo aquí, aquest trosset poseu-lo allà. Va venir el de la Fuente, que era l'enginyer en cap de la corporació de la Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental. I parlàvem de l'encausament de la Riera des del pont de la carretera de Blanes fins al Waterwall. Ell pretenia que l'Ajuntament pagués el 25%, però en Pere del Trull, beneït sigui en Pere, ens va donar un dinar espectacular per ell, perquè jo sóc d'Alfarrats i patates fregides, això ho sap tothom en aquest poble. Però bé, ell va sortir encantat, li vam oferir un puro, licors, etc. I la reunió va acabar que la Confederació Hidrogràfica, o sigui l'Estat, va pagar el 100% de la canalització de la Riera. I això eren molts diners. En canvi, després, un temps després, no vam tenir tanta sort. Quan vam cobrir la Riera des d'aquí de la platja fins a la carretera de Blanes, no vam tenir tanta sort, no hi va haver cap administració, malgrat que vam anar a picar a totes, al govern de l'Estat, a la Generalitat i a la Diputació, ningú ens va donar ni un cèntim. I per tant, el cobriment de la Riera el va pagar íntegrament el poble de Lloret, no a través de contribucions especials, perquè això era un tema que fa molts anys em vaig carregar jo, a l'any 76, sinó que va sortir de les arques municipals perquè doncs, vam portar, deixa-m'ho dir, una gestió bona gràcies a l'Antonio Ferrón, regidor d'Hisenda en aquell moment, i en Carles, l'interventor fins fa poc temps, que van fer una molt bona gestió de recursos i van poder pagar els 600 milions de pessetes que en aquell moment va costar la cobertura a la Riera. Per mi, obra emblemàtica, la més emblemàtica de Lloret.
O sigui, no només de que tu hi hagis estat involucrat, sinó de Lloret en general?
Bueno, en fi, jo he estat involucrat a Lloret amb la meva àvia, pobreta, que era castellana, la meva àvia paterna, em deia que era com el perejil que se cuece en totes les salses. A mi m'ha agradat estar a tots els llocs, sempre, amb ganes de col·laborar, amb ganes de participar. Per exemple, des del casal de l'Obrera, que amb en Rafael Roig fèiem les llums dels pastorets, quan encara no hi havia això que ara en diuen reostats electrònics, ho fèiem amb un pot d'olives, amb aigua, amb sal i amb un ferro que entrava més o menys a dintre del pot i pujava o baixava la lluminositat de les bombetes d'aquell temps. D'aquí, passant doncs, per el que dèiem abans, els bombers voluntaris de Lloret, l'Ajuntament, la Creu Roja, perquè jo vaig començar com a vocal de Creu Roja de Blanes, perquè en aquell moment la Creu Roja era de Blanes, i vaig lograr que fos Blanes, Lloret, Tossa, tal com és ara. I després em van xupar i se me'n van emportar cap a Girona de president provincial o vicepresident de la Catalana, de la Creu Roja Catalana. No sé, en fi, jo he estat ficat... Jo vaig ser el primer president del Club Ciclista Lloret, i jo quan em van venir a buscar els hi vaig dir, però escolteu-me, però si jo no he anat, bueno, jo anava amb bicicleta quan era petit, però no hi he anat mai més. Diu que no, que tu has de ser el president. Jo vaig ser el primer president del Club Ciclista Lloret.
Llavors vas començar amb bicicleta?
No, 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 no. Ho sento, però no, ho sento, però no. O tantes facetes diferents de la meva vida i de la meva història, que bueno, jo ho trobo natural, per mi és consubstancial. El meu pare també es movia molt, és a dir, d'alguna manera jo ho he heredat d'ell. Ell, l'any 52, un grup de gent de Lloret, en Francisco Mas, etc., van fer el primer prospecte turístic de Lloret, que encara en tinc dos exemplars. I un el donaré al nostre benvolgut alcalde, perquè me'l va demanar l'altre dia. Jo em pensava que només en tenia un, però l'altre dia, desmuntant el meu despatx de la farmàcia per anar-me'n a muntar el despatx a la meva primera casa, em vaig trobar un altre exemplar. Hem remenat sempre amb totes les coses. Potser jo he sigut més d'activitats, no tant, per exemple, jo amb temes de literatura o amb temes d'història i tal, no he tingut debilitat. Per exemple, en Joan Domènech, doncs, clarament s'ha decantat cap a tots aquests temes. Jo m'he decantat cap a temes molt més d'actuació, molt més directes, és a dir, la gent encara se'n recorda quan jo dirigia el trànsit, però clar, és que en aquella època tampoc teníem els efectius que tenim ara, no estaven tan tecnificats, no tenien les capacitats que tenen ara, perquè han passat per una escola de formació, etc. Abans era abans.
Això és una anècdota que sempre expliques, no? Jo te l'he sentit explicar algunes vegades, el fet d'aquest de dirigir el trànsit.
Ah, sí. Jo l'altre dia, aquí al despatx de la farmàcia, que hi havien dos records molt macos. Jo tenia una vara d'alcalde amb un marc que em van regalar els funcionaris de l'Ajuntament. D'aquí, quan em vaig retirar l'any 91. Això i un peto d'aquells, una cosa d'aquestes, una mena d'armilla de color groc, que darrere deia policia local. Això ho portava al meu cotxe, juntament amb un pito i juntament amb un walkie-talkie. I quan jo anava amb el meu cotxe per ahí, pues, hi havia algun lío amb algun puesto, jo parava el cotxe, em posava el peto, el pito, el d'allò, i mentre no arribaven els reforços, ja sé que molta gent m'ho criticava, però ho sento, jo era així, a mi m'agradava donar resposta ràpida i immediata i sempre que podia jo, doncs ho feia. Com jo sempre portava amb el meu clauer una clau que obria tots els comptadors d'electricitat de tot l'enllumenat públic de Lloret. I quan jo passava per un carrer i veia que no hi havia llum, doncs jo me n'anava en l'armari, obria l'armari i normalment a vegades saltava l'automàtic, el diferencial, o saltava el magnetotèrmic, i era tan senzill com fer clac amb la mà i tornar a donar el llum. Bé, són coses que segurament no hauria de fer un alcalde, però mira, jo vaig tenir molt clar l'any 76, quan vaig ser alcalde per primera vegada, vam celebrar el Corpus, en aquella època encara se celebraven, a les escoles, al pati de les escoles, de les úniques que hi havia en aquell moment, al carrer de l'Oliva. Allà van haver de portar cadires perquè la gent es pogués sentar, van oficiar mossèn Narcís, va oficiar una missa, etc. I com que la brigada d'obres, doncs, hi havia molt poca gent en aquella època, doncs em va tocar a mi agafar el camió de la brigada, carregar-hi les cadires i anar allà a descarregar-los. I vaig demanar a uns nanos, els nanos més grans que hi havia en aquell moment en el col·legi, que m'ajudessin a descarregar les cadires i posar-los i tal. I un mestre em va dir, escolta'm, però tu ets l'alcalde, tu creus que has de fer aquestes coses? I li vaig dir, mira, jo, veus, mai he portat cap anell. I com que no he portat cap anell, mai m'ha caigut cap anell. I en aquesta vida he fet de tot. I en broma a vegades dic que menys portar el tramvia blau del Tibidabo, i un dia vaig estar temptat de demanar-li a en Pasqual Maragall que en fi, que intervingués perquè me'l deixessin portar. Era una cosa que em feia il·lusió. Mira, una tonteria, però és igual. I doncs, com que no he portat, mai m'ha caigut cap anell, he fet de tot en aquest món. Vull dir, si he hagut de recollir un paper de terra, l'he recollit, o una bossa de plàstic, o jo què sé, jo he fet de tot. I em sento molt orgullós, i el que no li agradi, ho sento molt, però és el seu problema.
Doncs aquí està la gràcia, no?, d'arribar a aquesta edat i poder mirar enrere amb orgull i un somriure.
Sí, jo, a veure, segurament, tot això que he dit i moltes més coses que podríem explicar té el seu hàndicap també. Per exemple, jo quan els meus fills eren petits no vaig dedicar-los l'atenció que els havia d'haver dedicat, ja ho sé. La meva dona primera, en pau descansi, aquesta és una altra faceta trista de la meva vida, doncs quan vaig perdre la meva primera dona, el que passa que jo sempre he pensat que el de dalt, el que ens vigila i tal, després et compensa, i jo he trobat una companya excepcional que com jo també està ficada a tots els merders que et puguis imaginar. És a dir, curiosament, som molt diferents, però som molt iguals. Amb aquesta dedicació sempre està de voluntària a el que faci falta, etc. Veus, me'n vaig d'un lloc a l'altre sense d'allò. Els meus fills, no m'hi vaig dedicar. El meu fill segon, Xavier, va néixer unes hores després que jo retornés a Barcelona, a la clínica on hi havia la meva dona, esperant donar llum, d'una reunió preparativa a l'any 73 d'aquelles eleccions que he parlat, de les primeres eleccions, de les últimes eleccions del tercio familiar que he dit abans.
Sí.
La meva dona estava allà a la clínica, panxa en l'aire, jo vaig haver d'escapar-me aquí a Lloret i tornar a les 3 de la matinada cap a Barcelona, i el meu fill naixia unes hores després. Però bueno, la vida et porta això, quan tu et dediques molt intensament amb unes coses, etc. Després, òbviament, en deixes una altra, perquè com que no ets ni omnipotent, ni omnipresent, ni omni no sé què, doncs, bueno, la vida porta això.
I fas d'avi, però?
Faig d'avi sempre que puc, sempre que puc. Jo, per exemple, ara dino cada dimecres amb la meva neta gran, perquè el col·le que va, els dimecres pues, acaben a 2:15 i a les 3 tornen a començar, i llavors, com que el seu pare està maçanet a la seva farmàcia, la seva mare treballa a Girona, etc., pues, llavors jo pues, faig una mica d'avi, o fem d'avis i l'acollim, o quan s'ha d'anar a buscar els nets. Els dos del fill gran, perquè els del fill petit viuen a Llinars del Vallès i això és una mica lluny, i llavors els vaig a veure de tant en tant, molt de tant en tant. Espero que ara, amb la meva jubilació, pugui anar-los a veure més sovint, que també és la meva voluntat, però bueno, anar-los a buscar al col·le, portar-los a berenar, comprar-los a 4 tonteries que els seus pares no els hi compren, perquè els avis hem de
malcriar
a les criatures tal com Déu mana, i el que no li agradi, pues, ho sento.
Però Jordi, dius, ara que parles dels fills, tan malament no ho deus haver fet, perquè el teu fill, en Jordi, també és farmacèutic, també ha estat en política, no sé si t'agradaria que algun dia fos alcalde.
En Jordi, m'hagués agradat molt, a veure, m'hagués agradat molt que fos alcalde i segurament ho hagués pogut ser. El que passa que en aquell moment ell professionalment va haver de fer una opció entre l'Ajuntament i la professió. A vegades aquestes professions nostres tenen això, que passen moments que són molt absorbents, i en aquell moment ell va haver de deixar l'Ajuntament. A ell li va saber molt greu, i a mi també. Ens vam reunir un dia, em va dir: què penses que tinc que fer? Jo el vaig aconsellar el que en aquell moment pensava que havia de fer. No li ha sortit malament, té una farmàcia molt maca, molt gran, a Maçanet, treballa moltíssim, la gent de Maçanet l'adora, perquè és el clàssic farmacèutic rural, és a dir, és la fotografia d'aquell farmacèutic, d'aquella bonomia, d'aquella integració al poble, perquè coneix a tothom, tothom el coneix en ell, etc.
Una mica mirall teu, diríem?
Jo potser la primera part de la meva professió segurament sí, després potser em vaig allunyar molt amb tot el tema dels càrrecs que he tingut. Vaig estar molts anys fora de la meva farmàcia. Jo vaig tenir una farmacèutica regent, perquè oficialment jo no podia estar-hi perquè les meves ocupacions fora. Pensa que jo durant uns quants anys, per exemple, els 4 anys pitjors van ser del 87 al 91. Jo vaig ser alcalde de Lloret, vaig ser diputat, jo era diputat des de l'any 80. Del 80 al 92 vaig ser diputat al Parlament. O sigui que el 87, a més d'alcalde, repeteixo, vaig ser diputat al Parlament, perquè vaig continuar, i vaig ser vicepresident de la Diputació, perquè el nostre secretari general del partit em va trucar un bon dia quan estava aquí en el meu despatx a l'alcaldia i em va dir, m'has de fer un favor. I quan el meu secretari general, en Miquel Roca Junyent, per més detalls, em deia, m'has de fer un favor, podies començar a tremolar, perquè no sabies el que et demanaria. Bueno, hi va haver un problema entre uns companys i tal, i em va tocar anar allà. Clar, era allò de dir, si avui és dimarts, això és la Diputació. Si avui això és dimecres, avui és el Parlament. Si és dijous, és l'Ajuntament. Arriba un moment que toques tantes tecles que has d'esforçar-te moltes hores al dia, és molt esgotador, però bueno, ho vaig fer-ho.
I avui que som aquí a la sala de plens, tants anys després,
bueno,
ha canviat molt això, et porta molts records,
molt,
ja no la reconeixes.
Molt que, records. Sí? Sí, home, la reconec en part perquè la primera remodelació d'aquesta sala de plens, abans hi havia una taula recta, grossa, de color negre, d'aquelles que devien tenir 70 o 80 anys segur, i tal, allò solemne, etc. Jo vaig, la meva primera legislatura l'any 76, doncs la vam modernitzar, vam posar els equips de so, etc. Vam canviar la il·luminació, vam fer la pendent aquesta que té la sala de plens ara, perquè abans era absolutament plana i tal. Molts records em porta, però sobretot me'ls porta la segona vegada que vaig ser alcalde.
Sí, perquè abans t'havies quedat a mitges, vas ser alcalde al 76.
76-79, que era, ens deien els alcaldes embarassats, perquè teòricament ens van elegir per 9 mesos, perquè se suposava que en 9 mesos les Cortes Generales ja haurien modificat la llei i farien que tots els regidors fossin elegits democràticament, com va ser l'any 79. Però això es va anar allargant, i els alcaldes embarassats, doncs, en comptes de 9 mesos, van arribar a 3 anys i mig.
Un embaràs una mica agònic.
Un embaràs una mica llarg, exactament. Però el que em recorda més és la segona etapa, el 87. Pensa que el 87 jo tenia una oposició... primera, jo tenia molts bons...
Perdona, del 79 al 87 vas seguir vinculat amb la política?
Sí, clar, sí, el 79 me'n vaig a casa, deixo el càrrec d'alcalde, però l'any 80 el partit em ve buscar per anar al Parlament.
Ah, sí, clar, si ho has comentat, de
del
diputat.
Del 80 al 92. I llavors, el 84, a més, el conseller d'aquell moment d'Interior, de Governació, perdó, perquè en aquell moment era Governació, em va ser a la Vedra, em demana que sigui director general de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat, cosa que accepto i que comparteixo amb el lloc de diputat. I el 87 el president Pujol em crida al seu despatx i em diu, noi, te toca anar a Lloret a guanyar les eleccions. Aquí governava en Josep Sala, socialistes, i em va tocar anar a aquelles eleccions perquè els polítics, si volem ser bons polítics, hem de ser disciplinats. I en aquell moment doncs, em va tocar deixar la direcció general, amb els castellans en diuen con harto dolor de mi corazón, perquè realment van ser 3 anys extraordinaris, els 3 anys de director general, i que donarien per molta literatura. I
era la teva branca, no? La teva passió.
Era la meva passió, era apassionat, era un amor apassionat a la meva feina, però extraordinari. Però bueno, vaig tornar aquí i aquí em vaig trobar amb una oposició dura, encapçalada per en Josep Sala, en Josep Trull i l'Arseni Gibert, que eren 3 pesos pesants de la política socialista local. I ens van bé, perquè no vaig ser sol, òbviament, vaig ser amb els meus companys, amb la Barballa, amb en Agustí Sala, amb en Joaquim Cané, amb en Jimeno, amb l'Arseni Frigola, en fi, amb tots ells, amb en Julio Poch, però bueno, però qui portava la veu cantant i qui li tocava defensar els temes, perquè clar, jo tenia pràctica parlamentària i al Parlament el que aprens és a fer molts discursos i a dir moltes mentides sense que es noti, i això posem-ho entre parèntesi. I llavors, quan tu domines el tema, et pots permetre la llicència de magnificar el que et sembla. I com que els altres no saben tot el que tu saps, s'ho empassa.
Però perdona, estàs dient que la política és dir mentides?
No, dir mentides no, però dir les coses com tu t'agrada que els altres la sàpiguen o les entenguin. I les coses a vegades poden ser... No hi ha mai un blanc o un negre. Hi ha una tonalitat de grisos i aquest gris el pots fer més tirant a clar, a claret, a blanc, o el pots fer més tirant a negre, més fosquet. La política una mica a vegades és això. La política, òbviament, no és solament això. Durant la política fas això, però la política és per fer coses per la gent, sobretot, i aquesta ha sigut una de les meves passions, treballar per la gent, treballar perquè la gent tingui més, millor, estigui millor, visqui millor, tingui les necessitats bàsiques cobertes. Clar, jo vaig fer la tercera portada d'Aigues a Lloret. La primera la fa el senyor Forç, tot això és història, que algun dia algú haurà d'explicar. La segona la va fer en Clua, en Josep Maria Clua, i la tercera la vaig fer jo. I des de llavors no se n'ha fet cap més. Jo vaig fer els emissaris submarins, jo vaig fer la depuradora. És a dir, jo he fet tantes coses, ho hem fet, òbviament, no? Quan parlo molt en primera persona, però no, òbviament no sóc jo, érem l'equip que en aquell moment jo comandava. Però vull dir, has fet tantes coses i és una satisfacció i un orgull. Per exemple, quan passo pel passeig d'aquí, jo vaig fer des de la Carabera fins aquí que el doctor Cabanyes, i en Sala va fer del doctor Cabanyes fins al castell. És una satisfacció i quan em trobo amb el paleta que ho va fer, amb el tio Vinagre, encara li dic, què, com ho vas? Perquè jo cada dia el anava a emprenyar per donar-li pressa perquè acabés quan abans l'obra. En fi.
Jordi, has començat al principi recordant aquella anècdota que amb 19 anys et va marcar, deies, sí. La vida, has parlat molt de la teva afició pel món dels bombers. Sí. No m'agradaria acomiadar-te sense tenir un record que suposo que també va ser un moment intens de la teva vida, aquell incendi dels Pinars de l'any 79.
Jo el recordo cada any. Jo el recordo cada any i només una petita anècdota. En aquells moments anàvem amb una sabata i una espardenya. Clar, no teníem cap vehicle tot terreny. Els tres vehicles, sí, el Land Rover de transport de personal, sí, i el Land Rover petit d'aigua també, però els dos camions grans no eren tot terrenys per ficar-los a mig del bosc. Però malgrat tot van fer el que van poder i jo recordo que quan van descobrir els 21 morts, després vaig veure les fotografies, el meu pare era jutge i òbviament li va tocar anar a l'aixecament dels cadàvers i tal. Jo estava amb en Paco Hierbas, en Pau Descansi, i amb en Juan, que en aquell moment, Juan que després va treballar a les bessures, va ser encarregat dels serveis de GBI. El Juan portava un camió de 10 tonelades d'aigua d'en Clapés i estàvem a Lloret Blau, en el morro de Lloret Blau, intentant que la branca de foc que ens venia tirar-la cap a Blanes perquè no entrés a dintre la urbanització. I per la ràdio, pel walkie-talkie que portàvem, vaig sentir «pide tres cajas». Jo vaig pensar, ostres, tres morts. I al cap de molt poca estona diu «no», diu «pide que sean 30». Dic, au, Maria Puríssima. Aquesta és el meu record més... Perquè jo no vaig ser en el lloc. Jo estava un quilòmetre i pico més amunt, com dic, que estava a Lloret Blau i tal. Coses de la vida que mai s'haurien d'haver produït, desgràcies. Jo després vaig... Quan el foc entre Pinares, nosaltres vam intentar des de la carretera davant de lo que és aquell dipòsit de materials de la construcció del Carmona, estàvem allà, vam emplaçar els camions per impedir que el foc saltés la carretera de Vidreres i entrés a Pinares. No vam aconseguir-ho, el foc venia molt fort i malgrat tot no. I llavors vam entrar, jo vaig entrar amb el Land Rover i el Paco Hierbas, que cal dir que teníem, que érem dos inconscients, ell i jo, en Pau Descansi, i jo érem dos inconscients, perquè travessar la cortina de foc amb un cotxe de benzina, el cotxe petit de bombers que portàvem era un Land Rover, però era, en aquell moment no, no estàs
tampoc
pensant
penses, no?
Amb, si amb la teva seguretat. Jo també recordo una altra anècdota, anava amb el conseller Bassols quan hi va haver l'incendi, era director general d'incendis, i hi va haver l'incendi d'aquí de l'Empordà, i anàvem, va caure un avió francès, un avió cisterna, que ens venia a ajudar amb les descargues d'aigua, i van morir els tres tripulants i tal, i vam anar a Cantallops, al poble i tal, i passàvem per la carretereta aquella, hi havia foc a la dreta i foc a l'esquerra, i el conseller em deia, Jordi, diu, vols dir que és molt prudent el que fem? Dic, conseller, dic, això no ha sigut mai prudent, però és el que ens toca fer en aquest moment. I doncs en aquell moment és el que em va tocar fer. Vaig a travessar la barrera amb la sirena i tal, per cridar a veure si hi havia algú i tal. Vam recórrer un tros d'urbanització, no vam trobar ningú, i ells estaven més amunt, el grup, perquè era un grup que es desplaçava, que va passar per davant de diferents llocs que s'haguessin pogut, si haguessin tingut sang freda o hi hagués hagut algú que hagués conegut una mica el tema, i hi havia un dipòsit en construcció, un dipòsit de formigó, amb la porteta oberta encara, s'haguessin posat allà dintre, home, haguessin pogut tenir problemes respiratoris segurament, pel fum, etc., però no haguessin mort com de la manera desgraciada que van morir.
Un trist succés de Lloret.
Un trist succés de Lloret, sí senyor.
Jordi, se'ns ha quedat curta aquesta mitja hora, esperarem amb candeletes aquestes memòries, que segur que seran molt interessants, però volíem aproximar-nos una mica més a tu, a la teva persona, conèixer-te una mica més, ha estat un plaer compartir aquesta mitjoreta. Moltíssimes gràcies per acceptar-nos.
Gràcies, Maria, i sabeu que estic a la vostra disposició sempre per el que calgui.